Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts des de Tarragona. Continuem darrere en Cope, el dia en què encara estem de ressaca de Sant Jordi, que ha tornat a triomfar. Els llibres i les roses han pogut amb la campanya electoral fins i tot. Aire que ens dona aquesta festa per encarar la recta final precisament de la campanya que a la vista del darrer debat es preveu amb certa agro. Estaria bé que els polítics es regalessin llibres per aprendre d'ells i no per fer-los servir com a arma política. Avui al programa començarem, com sempre, repassant l'actualitat. Tornaran a l'estudi els companys de Curto López Abogados. A partir de la una reprenem les entrevistes de cara a les generals. Per aquí estan passant els caps de llista de les formacions amb representació ara mateix al Congreso. Avui rebrem el cap de llista per Tarragona del PSC, Joan Ruiz. També en la segona hora del programa ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, Dani Rubio, perquè amb ell hem de parlar de la nova ordenança de tinença d'animals, del velèctric i de molt més. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre online a través del web o l'app buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ja hi tenim a l'Aleix Poblet. Aleix, molt bon dia.
Bon dia. Tindrem el cel força ennuvolat a les properes hores d'aquest dimecres a la província de Tarragona i no es descarten algunes precipitacions dèbils a la zona de l'interior. La cota de neu ens puja als 1.800 metres al final del dia i temperatures que baixen lleugerament. 22 graus a Tortosa, 18 a Tarragona, al Vendrell, Gandesa i a Reus. El vent bufa del sud-oest amb una mica d'intensitat, sobretot a la zona del litoral. De cara a demà dijous ens aixecarem amb el cel totalment ennuvolat a tota la província, amb precipitacions repartides per tot el territori tarragoní i algunes poden ser en forma de tempesta, però a la tarda el cel ens quedarà totalment serè. La cota de neu ens baixa als 2.000, als 1.500 metres i temperatures amb un lleuger augment, 22 graus de màxima tindrem a Tortosa, 19 a Tarragona, al Vendrell, Gandesa i a Reus. El vent bufarà del sud, a força sol el notarem amb una mica més d'intensitat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Sant Jordi ho ha tornat a fer, ha omplert els carrers de la demarcació i les vendes han superat les expectatives de llibreries i floristeries que no havien pogut agafar embranzida al venir de dies festius. El temps finalment va acompanyar i ha omplert les parades, ha fet pujar les vendes entre un 3 i un 5% respecte a l'any passat. El Nen de Prades, de Robert Vallverdú, Tarragona desapareguda, de Jordi Piqué, L'espasa i la llavor, de Jordi Nogués, han estat entre els llibres d'autors locals més venuts a Tarragona. Fora dels locals han despuntat les vendes de Contes des de la presó, d'Oriol Junqueras i els premiats Rafael Nadal i Jordi Cabré, amb El fill de l'italià i Digues un desig. Escoltem Ricard Espinosa, soci de la llibreria La Capona de Tarragona.
Bueno, a vegades parles de sensacions i a vegades parles d'un 5%, un 3%, que això és molt poqueta cosa, però bueno, va més això que no mantenir-nos-ho baixar. Els dos dies anteriors a Sant Jordi laborables són molt bons. Enguany només hem tingut dissabte, i clar, doncs no hi, s'ha faltat aquests dos dies que no els tenim. Però una altra cosa ha anat bé, que hem començat Sant Jordi més descansats, potser millor que el senyor de l'any passat. El que no s'ha funcionat els dos dies anteriors crec que s'acabarà repartint.
A les Terres de l'Ebre, Salut de Ferro, també de les signatures locals, Tortosa desapareguda d'Albert Curto, La generació, Lo riu és vida, d'Àlex de la Guia i Núria Caro, El riu, d'Ignasi Blanc, El cel no és per tothom, l'última obra de Marta Rojals, o La xertolina, Francesca Alierna, amb la seva darrera novel·la, La jove Laura, han estat entre les més venudes. També Digues un desig, de Jordi Cabré, El recull de relats assassins de l'Ebre, o A passes comptades, de Valer Gisbert. Han estat entre els llibres més venuts aquest Sant Jordi a les Terres de l'Ebre. Escoltem el llibreter Sergio Bassa, de la llibreria La Bassa, de Móra d'Ebre.
El que volem és que també aquest model de literatura ebrenca pugui ser un model de literatura pirinenca o zonenca o d'altres territoris o de denominacions d'origen literàries, per dir-ho d'alguna manera. Sabem que el riu i el seu voltant crea unes sinergies i unes complicitats que d'altres territoris no tenen per la falta d'aquest element tan potent.
Pel que fa a les flors, la rosa vermella continua imbatible, però enguany ha tingut batalla amb la groga. Mireia González, des de la floristeria Romeu de Tarragona.
Tant la rosa com la vermella com la groga, no? Estem vivint uns moments que el groc significa moltes coses i doncs molta gent evidentment no deixen estar el color vermell, que és el color de l'amor, però el groc també tira molt. Però després també tenen doncs molt d'èxit les roses de colors, sobretot amb el públic més jove, no? Veus entre els 15 i 20 anys, les roses de colors són les que més agraden, no?
Sant Jordi, que ha coincidit amb la campanya electoral. En això, en aquest sentit, els expliquem que una trentena de persones es concentraven aquest dimarts davant la parada informativa de Vox a la ciutat de Reus. Van formar un cordó vestits amb armilles grogues. Els manifestants van desplegar una pancarta on s'hi podia llegir Reus sempre antifeixista, una protesta que es va dur a terme de manera silenciosa i sense incidents. Hi ha més qüestions. L'associació Justícia per la Guàrdia Civil exigeix mesures a l'administració per combatre l'elevada taxa de suïcidis entre aquest col·lectiu. Segons l'entitat, n'hi ha un cada 26 dies i que també demanen que totes les comandàncies disposin d'un armer on es puguin dipositar les armes reglamentàries amb seguretat. L'associació va néixer l'agost passat arran del moviment Just a Pol i comparteix la reivindicació d'assolir una equiparació salarial real entre Mossos i Ertzaina, per exemple. Segons Jusil, mentre un mosso es jubila amb una paga d'uns 2.200 euros, un guàrdia civil en rep 1.350. L'organització també reclama una reestructuració de llocs de feina, més mitjans materials i personals, com armilles antibales per tots els efectius i la derogació del Codi Penal Militar. L'entitat assegura que entre un 15 i un 20% de la plantilla del cos a Catalunya ha marxat a altres punts d'Espanya per problemes de convivència derivats de l'1 d'octubre. Segons Jusil, també ve menys gent de la resta d'Espanya i els moviments interns han fet que hi hagi zones de Girona, per exemple, que es queden sense cobrir. El secretari general de Jusil, de l'Associació Justícia per la Guàrdia Civil, és Enric Marco.
Evidentemente los guardias civiles lo están sufriendo sus mujeres a la hora de buscar un trabajo dentro de Cataluña, lo están sufriendo nuestros hijos a la hora de ir a un colegio y poder tener una educación como el resto de niños. Entonces, evidentemente, los compañeros guardias civiles, en muchos de los casos, pues quieren marcharse a otros destinos. Eso hay que cambiarlo, hay que conseguir que los guardias civiles se sientan a gusto en la ciudad donde trabajan, porque si los guardias civiles se sienten a gusto en la ciudad donde trabajan, van a hacer su trabajo con total profesionalidad, va a ser beneficioso para la ciudadanía.
Arribem a dos quarts amb més qüestions. Han sancionat amb 801 euros l'Aquòpolis Costa Daurada per tenir 6 dofins en una piscina inadequada durant més de 3 mesos. Estaven a una piscina d'ones amb una profunditat d'1,80, insuficient per als animals i que tampoc tenia ombres. Els animals estaven a Vilaseca mentre es feien obres al parc on vivien a Benalmàdena. La plataforma Zoo 21 ha remarcat que és la primera vegada que una entitat empresarial que gestiona zoològics és sancionada per la comissió d'una conducta contrària a la legislació sobre protecció animal. Segons la inspecció que van fer membres del CEPRONA, de la Guàrdia Civil i veterinaris del Departament de Territori, la piscina d'ones no estava autoritzada per allotjar dofins i tampoc constava que s'haguessin fet analítiques completes de l'aigua de la piscina. També van detectar altres irregularitats administratives.
COPE Tarragona. Estàs informat.
El premi del dia avui és per al conductor de Tarragona de 32 anys al que han enxampat després de patir un accident amb el seu cotxe mentre conduïa begut. Va ser a Vilallonga del Camp. Va sortir de la carretera i va acabar xocant contra una tanca metàl·lica. Per sort, cap altre cotxe s'hi va veure implicat. Quan els Mossos van arribar al lloc de l'accident, van veure un home ferit que deambulava per la carretera i una dona al volant. En un primer moment, tots dos van intentar fer creure als agents que qui conduïa era ella, la mare del detingut. Després de l'examen policial de les proves, van acabar admetent que era ell el que conduïa. Va 0,70, gairebé 3 vegades més de la taxa permesa. L'home té ja 2 condemnes per conduir begut i, de fet, li havien retirat també el carnet. Ja l'havia recuperat. Els expliquem avui també que la Unitat de Nutrició i Salut del Centre Tecnològic Eurecat, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Universitat Rovira i Virgili busquen 40 persones adultes per completar un estudi sobre l'efecte del consum de pomes de polpa vermella en la reducció del colesterol LDL, el conegut com colesterol dolent. La recerca la impulsen des de Reus i comparen l'impacte del consum de pomes de polpa vermella amb les de polpa blanca i també les infusions d'un fruit vermell anomenat aronia. L'objectiu és analitzar l'efecte d'unes proteïnes, d'uns components d'origen natural presents en algunes varietats d'aquestes fruites. Durant 6 setmanes, els participants hauran de consumir diàriament una de les 3 varietats de productes analitzades. El voluntariat ha de ser no fumador, no prendre medicació per la diabetis i tenir la pressió arterial i el colesterol en ordre. També destaquem avui que un estudi afirma que la població de la península Ibèrica va créixer ràpidament entre fa 18.000 i 8.000 anys. Es constata que els canvis climàtics del període van influir en la demografia de les societats caçadores i recolectores prehistòriques. El treball, fet per investigadors de l'Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social i la Universitat Rovira i Virgili, ha analitzat totes les datacions del carboni 14 de la península Ibèrica d'aquesta etapa i s'han fet milers de simulacions computacionals per comparar diferents models de creixement demogràfic. L'estudi s'ha publicat aquest dimarts a la revista Nature Communications. Acabarem repassant portades de diaris. Avui al Reus Digital llegim: detingut al carrer de Batan per trencar retrovisors i ratllar cotxes aparcats. Al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que una associació de guàrdies civils assegura que un 15% de la plantilla ha marxat de Catalunya arran de l'1 d'octubre. Al Diari de Tarragona destaquen quejas por el estado de los trenes de cercanías. I al Diari Més trobem avui en portada: la votació per triar el paviment de la Rambla s'ajorna fins la tardor. Al Tarragona 21 diuen: la 22a edició de les jornades gastronòmiques Tàrraco a taula es farà del 3 al 19 de maig. Amb això arribarem a les 12:34 minuts, un minut i escaig per la publicitat, i continuem.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes estamos de Venezuela y de esa detención que ya...
Información 7 días a la semana.
Pues ya tenemos fecha, por tanto, para las próximas elecciones generales.
La actualidad desde todos los puntos de vista.
Todos pendientes de lo que pueda decir el presidente Pedro Sánchez.
Como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy.
Lo que es noticia está en un mismo sitio.
Que pasen un feliz domingo.
13. Información con valor.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
No, no.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Una isla desierta. Palmeras, sol, playa, cocos, el paraíso. ¿O será el infierno? Cansancio intenso, hambre extrema, la resistencia al miedo hasta agotar las fuerzas. Comienza la aventura. Supervivientes 2019. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Ja els trobava a faltar, eh? Mirin que els trobava a faltar, que una setmana sense la dosi que tinc jo del Miquel, del Luis i de l'Arturo de Curto López, abogados, a mi ja em falta alguna cosa a la vida. Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bon dia.
Buenos
días. Digues que sense micro és més divertit.
Bueno, d'entrada no us queixareu que us vaig donar festa per Setmana Santa, que això no us ho esperàveu. Que sí, coneixent-me...
Com bé descansant, sí.
Però bé, han passat moltes coses. Ha anat bé la Setmana Santa, d'entrada?
Molt bé.
Heu pogut descansar una mica?
Tranquil·litat absoluta.
El Miquel fa cara de que tu has estat treballant una mica.
No,
també.
Però algun missatge amb l'Arturo sempre...
Sí, no us heu creuat.
Preparant els judicis de...
Sempre tenim...
Clar, perquè s'atura, en la Setmana Santa s'atura l'activitat al 100% o no?
Una mica.
Una mica sí, sí, no?
Sí, una
sí,
mica.
Sí, la setmana que ve és més tranquil·la. Sí, sí.
A veure, s'aturen els judicis, però has de preparar-los, has de...
No, clar, clar.
Anar elaborant informes. Vull dir,
sí, 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 però no... aquesta setmana ja tornem a la normalitat, diguéssim. No, bueno, normalitat relativa, tu diràs, perquè dilluns festa, ahir Sant Jordi, no heu vingut amb el llibre que us va caure sota el braç, però us en va caure algun segur,
sí,
no?
Sí, jo l'últim de Stephen King.
Ah, sí?
A mi em va caure al cap perquè l'estava llegint i vaig quedar fregit.
Quin era, Artur, ara ho dius.
No puc explicar-lo en antena. No.
Una cosa feixuga, diguéssim. T'ha caigut una lectura feixuga?
Sempre.
Luis.
No, a mí me ha caído una lectura muy, muy amena, pero tampoco, no te la voy a explicar, Mónica.
Bueno, si us agrada quan l'acabeu ja me'l passareu, eh? Això s'ha de,
sí,
s'ha de compartir,
sí,
quan
sí,
un llibre...
Sí.
Molt bé, doncs a veure, tornem a la normalitat. Avui, quin tema veniu sobre la taula? Venim de 2 setmanes de parlar de fibromialgia, un tema molt interessant, a més, jo crec que ha generat també moltes preguntes, no? Però avui crec que venim amb una altra patologia...
Vamos a seguir más o menos
de la mateixa via.
Sí?
Sí.
A veure.
Parlarem d'una patologia que forma part de, no es pot dir un PAC, però forma part d'una mateixa família de patologies, que entre les quals també està la fibromialgia i la fatiga crònica, que és la sensibilitat química múltiple.
Sí.
Sensibilitat electromagnètica també es diu, no, Arturo?
Són cosines, no és el mateix.
Exacte. Que també moltes vegades els pacients comparteixen totes aquestes patologies amb diferents símptomes o diferents intensitats i per diferents causes, no?
Uh-huh.
I ho volem fer perquè realment aquesta setmana passada hem tingut 2 judicis molt interessants sobre un malalt i una malalta de sensibilitat química múltiple, però amb 2 etiologies diferents. Una era derivada d'un accident de treball de una
intox... Perdona, que te interrompa, Miquel. Vamos primero a explicar un poquito el tema de la sensibilitat química múltiple.
Para això és important fer la introducció. Una era derivada d'una intoxicació per àcid acètic a les químiques i una altra... que és per enfermetat, no ha patit ninguna...
Cap accident laboral,
no? Ah. Llavors, Arturo, explica'ns la
sí,
patologia.
Sí, això va, senta les bases del tema, Arturo. Explica'ns en què consisteix aquesta patologia.
A veure, la hipersensibilitat química múltiple és una sensibilitat exagerada.
Sí.
En aquest sentit, una mica semblant a l'al·lèrgia. El concepte de l'al·lèrgia va bé perquè la gent entengui de què estem parlant, però no és al·lèrgia. Llavors, quan te'n vas a l'al·lergòleg, te surt sempre negatiu. Una sensibilitat exagerada a moltes substàncies químiques. Al principi, estan molt relacionades amb la causa inicial. Amb la intoxicació aquesta que parla Miquel, doncs primer aquest senyor amb aquests compostos químics de la mateixa família, però després, a poc, va escampant-se a més compostos cada vegada. De manera que, posem-hi, passats 4 mesos, el senyor encara està de baixa i el senyor es queixa de que a casa el lleixiu, de que els ambientadors, de que les colònies també li provoquen reacció. I aquesta qüestió l'aprofiten des de la mútua per dir-te, veu, com això no és professional? Perquè està de baixa i continua amb aquesta afectació. Bueno, què vull dir? Que simplement cada vegada es va eixamplant cada vegada més fins que, en els casos més greus, arriba a ser absolutament limitat tant, perquè gairebé no pots sortir de casa. O sigui, imagina't que surts de la ràdio, estàs a casa teva i estàs en un ambient que no t'és perjudicial. Imagina que surts al carrer, és un carrer cèntric de Reus, la gent passa, surt, passen els de la moto, moltes botigues tenen ambientadors, etc. Arriba un moment en què no poden gairebé ni sortir de casa, han d'anar amb aquelles màscares, amb filtres, que és una cosa que per la imatge personal molesta molt i a la gent li costa molt.
Per tant, hi ha 2 vies, diguéssim, no? Com aquest exemple que ens posaves d'aquest treballador, estic pensant ara, per exemple, en dones, i dic dones perquè majoritàriament són dones, que es dediquen a la neteja, per exemple, no?
Moltes,
que cada dia utilitzen productes químics per netejar, no? Que podria ser una via per l'ús continuat.
Exacte.
De...
O operaris o operàries que han treballat tota la vida a una, per exemple, a una fàbrica d'extrusió de plàstics, per exemple, no? Que estem en contacte amb productes químics volàtils.
Sí.
O sigui, és veritat que no coneixem quines són les causes, i aquest és un altre argument que utilitzen la mútua per dir, és que això és una cosa que no es coneix bé, que no és ni malaltia. Bueno, digue'm el que vulguis. Però la freqüència de sensibilitat química múltiple en dones de neteja, efectivament, és alta.
Uh-huh.
És més alta que en la població general. La freqüència de malaltia en personal sanitari, que està en contacte amb moltes substàncies químiques, fins i tot medicaments. Els medicaments, sembla una cosa difícil d'entendre, però deixen petites concentracions, inclús en l'aire ambiental.
Sí.
A més dels productes de neteja, els desinfectats, el rentat de mà, els sabons, estan en contacte amb moltíssimes substàncies químiques. Llavors són 2 grups professionals amb una freqüència més alta. Alguna cosa hi ha amb aquesta exposició continuada?
Aquí podríem parlar, Arturo, d'enfermetat professional?
És a dir, una llimpiadora que durant molts anys ha estat en un context laboral d'exposició a aquests productes i que a poc ha anat una intoxicació diferida amb el temps, no? Diferent amb l'assumpte que parlava jo d'un treballador de que
per un accident concret, diguéssim.
Té una intoxicació.
Mira, no? com parlava precisament en un altre judici que la mútua me deia, bueno, però és que l'origen de la malaltia d'aquesta senyora no se sap quin és. No, l'origen no, però una vegada va desencadenar-se aquesta hipersensibilitat, la senyora se li van agreujant perquè van pintant el despatx mentre els treballadors estaven treballant, van tenir els tubs d'aire condicionat, estaven bruts, no els havien netejat en anys. Parlo del que la senyora tenia i els sindicats es queixaven per escrit, vull dir que no és que m'ho inventi. Hi havia treballadors que fumaven, els productes de neteja no estaven separats, etc etc. Vull dir que, encara que l'origen no el sàpigues, ha anat agreujant-se al llarg dels anys i no s'han posat les mesures que tocava. Per tant, entenc que aquest és un criteri suficient com per defensar que és una malaltia professional, mm-hmm, en aquest sentit.
Dèieu al principi, Miquel, deies que hi ha paral·lelismes, no?, entre els casos que parlàvem de l'altre dia de fibromiàlgia i aquest tipus de... i aquesta sensibilitat química múltiple. En el cas del diagnòstic, estem en un escenari igual de complicat, diguéssim, que ja ens va quedar l'altre dia clar que era molt difícil tenir un diagnòstic clar.
Hombre, los pacientes sufren un calvario.
Para llegar a ese diagnóstico.
Sí, a ver, el diagnóstico es que de un especialista va a otro, porque no logran encontrar exactamente la enfermedad o con perdón, no se la quieren encontrar. ¿Vale?
O sea, ¿Crees que es un tema de que no se quiere o de que es complicat, Arturo? En aquest cas, o sigui, mèdicament, diguéssim, és complicat arribar a aquest diagnòstic?
Suposo que quan un treballa en un tema li sembla que és evident per a tothom, però quan estàs en un altre camp, doncs no, però a mi sí que em sembla que avui dia la informació la té tothom, i un al·lergòleg, per molt que em digui, que no he vist mai ningú amb hipersensibilitat química múltiple, la bibliografia està, les converses amb els pacients o amb els altres professionals està. Vull dir, a mi també em costa pensar que hi hagi reumatòlegs, que hi hagi al·lergòlegs que no n'hagin sentit parlar mai, que hi hagi pneumòlegs o otorrinos que no n'hagin sentit parlar mai. Val? Però sí que és veritat que moltes malaltes se'ls fa molt difícil i, curiosament, moltes malaltes arriben a dir-te: ho vaig veure a internet, vaig veure el programa i vaig dir, això és el que em passa a mi. Mm. I no arriben a autodiagnosticar-se, però sí s'han orientat ràpidament. Clar, i han començat a buscar, etcètera, etcètera.
El problema és que són pacients, són persones que tenen, per exemple, tenen síndromes respiratoris, per exemple, és un dels símptomes que tenen, per de la intolerància, i els hi fan les proves pulmonars i, per exemple, els fan una espirometria i l'espirometria és normal. Uh-huh. Els hi fan els tests d'al·lèrgies i el test d'al·lèrgies és normal.
Li fan una radiografia de tòrax i és normal. Li fan un atac de crani i és normal.
Llavors, sí, perquè lo primero que asocian con el asma,
claro,
insuficiencia respiratoria... No,
ja té una EPOC, no? Sí, llavors, clar, els donen l'alta i diuen, no, vostè ja està per treballar, no? O vostè no té una incapacitat permanent perquè l'espirometria, la funció pulmonar, no hi ha obstrucció, no hi ha... Clar, perquè no és un problema orgànic de respiratori d'aquest tipus, clar, és un tema de sensibilitat, és a dir, l'exposició, no?
El que passa és que tu estàs normal, hi ha una substància d'aquestes que t'afecta, posem un ambientador, posem un lleixiu que acaben de fregar en la sala on vas, no? I tens una crisi d'irritació respiratòria, dificultat respiratòria, si vas a urgències i t'exploren, sí que troba una irritació de mucoses.
Puntual.
Però demà passat, quan te vegin a la mútua, t'ho troben normal i diuen, clar, això s'ha passat, fin del problema, a treballar.
Respecte...
Els casos aquests que comentaves que havíeu portat, ha sigut llarg el procés, és a dir, per molt arribar llarg, a aquest diagnòstic,
molt llarg,
sí?
Molt llarg, però el bo d'això és que inclús tenint informes molt, inclús del Servei Públic dient que el diagnòstic era la sensibilitat química múltiple, tant en un assumpte com en l'altre, tant la Seguretat Social com la Mútua negaven aquest
sí,
aquest diagnòstic, no? És una mica el que dèiem de la fibromiàlgia, no?
Yeah.
Neguen aquests diagnòstics. La causa, doncs no entenc, perquè clar... Però bueno, en tot cas, també apuntar que en relació a una possible incapacitat permanent, aquesta patologia pot acabar sent molt invalidant. Pot ser, per exemple, invalidant per a la teva professió habitual. Per exemple, el cas que teníem era un soldador i que, òbviament, no podria treballar. Uh-huh. Un soldador a una planta química, òbviament, no pot treballar amb aquest...
perquè li provocarà crisis d'hipersensibilitat, per molt que en general hi hagi poques substàncies que relativament l'afectin, però al anar a treballar doncs, s'enfrontarà amb elles, igual que el personal sanitari, igual que la dona de neteja.
En canvi,
d'això no pots treballar.
En canvi, l'altre cas que teníem, que era una noia que ja tenia una sensibilitat química múltiple d'un grau molt elevat, d'un grau 3 sobre 4 és molt elevat, aquesta noia és que no pot realitzar cap sol tipus de treball. Jo me'n recordo que la visita que vaig tindre jo abans del judici ve a la consulta, ve amb la mascarilla, el judici també va venir amb la mascarilla, quan surt de casa ve amb la mascarilla, i quan va entrar vaig veure que es començava a ficar roja, a trobar-se malament i tal, i em diu, qui ha estat abans? Dic, no, una senyora. Diu, pots portar un...
El perfum, pot ser.
El perfum. Ja. Vam tindre que obrir les finestres. Sí, però ho vaig ser testimoni jo d'això, no? Perquè a vegades dius, hòstia, si no lo veo no lo creo, no?
Sí.
Però ho vaig veure, no? És que aquella noia, és que, clar... com pot incorporar-se al mercat laboral aquesta persona, no? O sigui, aquesta,
bueno, com pot fer qualsevol cosa.
Aquesta persona el que em diu, a mi se m'ha acabat vacances, se m'ha acabat tot, perquè he d'anar a ambients molt protegits, on jo pugui, on puguen estar les condicions que jo pugui estar. Sí. No?
Deixa'm-ho explicar al revés, des del punt de vista del pacient. Una persona que se'n va a un lloc, a fer una visita, no sé què, i de pronta se troba malament, se comença a tenir mal de cap, se comença a notar que no respira bé, que no es troba bé i que no sap què passa. I la gent del voltant tampoc, però si no passa res. I preguntant, és que sí, és veritat, fa 3 setmanes vam repintar la sala, però vamos, vam ventilar i està tot net i tal, i jo no noto res, tu notes l'olor, jo no noto l'olor d'olor, però la sensibilitat, la mica de substància que queda en l'aire encara m'afecta. Llavors hi ha molts pacients que els passa això, que fent determinada activitat, anant a determinat lloc, se troben malament, però és que no són capaços, clar, ni d'identificar-ho.
Legalment, suposo, Miquel i Lluís, que també hi ha molts factors a tenir en compte, no? En cada cas, sempre ho diem, cada cas és un món, aquí parlem a nivell general, però suposo que respecte a les perspectives que pugui tenir una persona que es trobi en aquesta situació, depèn molt del grau, evidentment, de l'edat, no? És a dir, depèn de...
De la professió,
no? Hi ha molts casos per la vostra experiència... diguéssim, és la lluita, diguéssim, acaba sent satisfactòria, o sigui, us costa molt aconseguir condicions justes.
Jo sempre ho dic, ens costa molt més que altre tipus de patologies més ordinàries, d'acord? Per què? Perquè en primer lloc ja tenim la negativa a acceptar el diagnòstic, no? Normalment tu vas a un judici d'incapacitat permanent on el diagnòstic és el mateix, però tu entens que les repercussions funcionals són més greus, no? I la Seguretat Social, la Mútua, entén que no ho són i que permeten treballar, no? Aquí no, aquí tenim doble dificultat. És a dir, primer, acreditar un diagnòstic, perquè et neguen el diagnòstic, et diuen que no té absolutament res, perquè la funció pulmonar és normal, perquè no té al·lèrgies, perquè no té cap patologia respiratòria, etcètera, no? I, en segon lloc, després acreditar també que aquesta, una vegada acreditat la patologia, que és la sensibilitat química múltiple, que és limitant. Per tant, hi ha un doble problema. I un triple problema perquè també els serveis públics de salut, molts especialistes tampoc hi creuen en aquesta patologia. Tot i que dir que a l'hospital, i això és per llançar una llança al seu favor, a l'Hospital Joan 23, des de fa uns anys, hi ha
una unitat de sensibilització central
molt especialitzada on ens estan fent aquests diagnòstics. Però inclús fent aquests diagnòstics un hospital públic de referència com l'Hospital Joan 23, la Seguretat Social i les mútues continuen negant aquest diagnòstic, perquè vegis com està l'assumpte.
Quan menys que el pacient sàpiga el que té i que sàpiga orientar-se, que dius, bueno, és que no estic boig, és que desgraciadament tinc una malaltia orgànica.
Heu notat, acabo ja que estic fora de temps, però en els últims anys, per la vostra experiència a nivell tant legal com mèdic, Arturo, en aquest cas, un increment de casos, això pot ser perquè tenim més informació, no?, en aquest cas.
Això t'ho contestaré en el pròxim programa.
Això ho feien a la màquina de la verdad, sí. Arturo.
Així tenim els
oients pendents. La pròxima setmana, a quina hora?
A la mateixa hora, al mateix canal, ja saben. Bé, si tenen qualsevol... No, ara ho pregunto seriosament.
Sí, Lluís. Gràcies a la informació que hi ha i a la cercania que tenim amb pacients o clients, pues cada vez hay más casos o salen a la luz más casos.
Claro.
És, al final és això, no? Fa 20 anys existia, pues segurament existia.
Però no li posava un nom, no?
No, exacte, o se li posava un altre nom.
Sí, una enfermedad rara, no?
Sí, això, una al·lèrgia.
Això és el mateix com, per exemple, al segle XVIII i XIX, ho explicàvem l'altre dia amb l'Arturo, una persona que tenia una artritis...
Una esclerosi múltiple,
com no se sabia que existia, que va brots, no? Sí. Brots inclús paralitzants, que no pots aixecar-te ni el llit, es pensava que eren persones histèriques, amb histèria.
Imagina't.
Perquè sí, anaven al manicomi. Eh?
Clar, perquè quan passava el brot ja podien aixecar-se i tal, però quan el brot no, ells pensaven que eren persones histèriques, no? Ah. És un exemple
bastant humilitat
que en la història de la medicina.
Clar, estem parlant de, amb els anys, evidentment, aprenem en tots els camps, no? I sort d'això, si no n'estaríem bé. Aquí, com els dèiem, parlem a nivell general, si tenen dubtes concrets, casos concrets, s'ha d'analitzar allò de manera personalitzada. Curto López Abogados, ja saben, són a Tarragona, al carrer Mossèn Salvador Ritort i Faus, cantonada Marquès de Montoliu, el telèfon 977-22-35-22. Lo tengo apuntado, Luis, lo he dicho bien, ¿no? Pero bueno, que sapin que la primera consulta...
La primera visita es gratuita. Pueden venir, pueden preguntar cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengan, y pues... que vengan de parte tuya, Mònica.
Això mateix, això. Recorde per meva, quan vagin a veure al Miquel Curto, al Luis López o al doctor Arturo Ortega. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Bona setmana.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hostelbar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostelbar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Tres minuts per arribar al punt de la una. Ens queden encara moltes coses avui a la segona hora del programa, però anem a veure com estan les xarxes socials a aquesta hora. No sé si el debate decisivo continua sent trending topic encara. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia.
Continua, no?
O està als trending topics encara, sí, sí. No el hashtag d'ahir a la nit, però ara tenim el debate ganador ESP, no sé si esperava un programa per Espanya, i el debate ganador, que estan parlant de qui va ser el guanyador del debat d'ahir.
Aquí hi ha per tots els gustos. Tots van guanyar segons on miris o...
Exacte. Però el primer lloc l'ocupa Rossell. Sandro Rossell és el que ocupa el primer lloc perquè l'Audiència Nacional l'absol de l'expresident del Barça, que va ser acusat per blanqueig i ara l'absol, i també ha fallat a favor dels altres acusats.
Notícia del matí, aquesta absolució de Sandro Rossell. Sí. Ara al butlletí de la una els ho expliquen en profunditat.
El segon lloc és el que hem dit, el del debate ganador. I al tercer lloc tenim Feliz Miércoles. I ara ha pujat, és que ha sigut algo d'últim moment, Díaz Ayuso, perquè ha dit que s'ha queixat de que ja no hi hagi retencions a Madrid, perquè ella diu que això ho feia a Madrid una ciutat especial.
M'estàs dient que està dient que és una mala cosa que no hi hagi retencions de trànsit?
Exacte, ha dit això. Carai. Així que ara mateix està sent trending topic perquè la gent s'està... Bueno, bueno, la gent està criticant una mica que digui que no hi hagi retencions.
Clar, que troba a faltar les retencions, que eren una mica segell d'identitat, no? Home, pels que ho pateixen o ho patien cada matí, crec que no els feia gaire gràcia les retencions de trànsit.
Exacte, i a la cinquena posició tenim Gotes de Solidaritat, que és una nova iniciativa d'un tuit igual a un minuto, contra el càncer de mama, que l'ha iniciat l'Associació Espanyola contra el Càncer juntament amb una marca d'aigües.
Molt bé, Gotes de Solidaritat.
Sí, si tu tegeixes amb el hashtag de Gotes de Solidaritat.
Doncs mira, me n'alegro que sigui trending topic, una cosa solidària en temps de campanya electoral. Perfecte, alguna cosa més? Molt
doncs,
ràpid.
Bueno, a nivell global no hi ha res molt destacat, només a la segona posició d'AM, que no sé si és per la, ja entre la catedral de Notre Dame, perquè hi ha notícies ara d'última hora que estan cobrint la catedral, i també per un jugador de bàsquet que hi va fer un triple a l'últim segon als play-offs dels Blazers, que es deia Dam també. Llavors, no sé si
està
una mica, però no hi ha res destacat.
Veig que la campanya continua copant gran part dels hashtags i lo que nos queda, lo que te rondaré, Morena, que diuen d'aquí al diumenge. Gràcies, Estefania.
Gràcies, Mònica.
Fins ara. Arribem a la una, ara al butlletí, i després nosaltres, de fet, continuem amb campanya, continuem amb entrevista electoral.